Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona Dot, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El Món és Digital, escrit i presentat per Tomàs Cascante. I el futur és ara. Fes el pas.
Hola, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Món és Digital. Avui parlarem, com no podia ser d'una altra manera, d'intel·ligència artificial. Però avui ho farem en un entorn molt concret, la ciberseguretat. O potser hauria de dir que parlarem de ciberinseguretat, perquè tal com estan les coses, realment comença a ser un entorn insegur. I com és habitual, en aquest programa ho farem convidant a un especialista, un professional amb una llarga trajectòria al món de la ciberseguretat. M'estic referint a l'Oriol Torroella. L'Oriol és un professional de l'àmbit de la ciberseguretat amb una sòlida trajectòria tant en el sector públic com en el privat. Va ser director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, on va liderar estratègies clau per a la protecció digital del territori. Actualment ocupa un paper destacat a Inetum, una consultora multinacional de serveis tecnològics on continua aportant la seva experiència en la protecció d'infraestructures crítiques i la gestió de riscos cibernètics. La seva formació en dret, combinada amb la seva especialització en ciberseguretat, li atorga una visió única per afrontar els reptes actuals del sector.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.
Bé, Oriol, doncs abans que res donar-te la benvinguda al Món és Digital, em refereixo al programa El Món és Digital, perquè El Món Digital, de veritat, fa temps que hi vius. Doncs benvingut, Oriol.
Moltes gràcies. Un plaer acompanyar-te.
Bé, acabo de dir que portes molt de temps, no sé quan, potser ens ho pots aclarir dintre del món digital, però una de les teves últimes ocupacions va ser la direcció, va ser el director general de l'Agència Catalana de Ciberseguretat. Un tema que sempre ens ha interessat, però que ara, a part, ens preocupa perquè per tot el que està passant. Vaja, no sé, fes-nos una mica de 5 cèntims de les conseqüències que vas treure o les conclusions de com està aquest món de la ciberseguretat i bueno, una mica un panorama general.
Bé, doncs el cert és que, com dius tu, ja són uns quants anys, per bé o per mal, en qualsevol cas. Alguna que altra cana tenim en ciberseguretat. I, evidentment, aquesta experiència em va donar el gran honor o la gran sort que vaig tenir de poder participar en un projecte tan xulo com és. De fet, ho descriuríem com la iniciativa en ciberseguretat del govern de la Generalitat de Catalunya, perquè finalment va acabar sent l'agència, però tot va començar ja el 2009 amb el CSICAT, amb un pla nacional de ciberseguretat, el que en aquell moment era quelcom embrionari i era quelcom que només alguns sectors n'estaven parlant. A dia d'avui, doncs, ja s'ha tornat en un fenomen que, com bé expressaves tu, ens impacta a tota la societat, ens impacta de manera massiva. Res feia pensar aquell 2009 que un projecte per protegir les infraestructures de la Generalitat en aquell moment pogués acabar tenint un impacte tan fort com és també el tema de protecció d'infraestructures crítiques, protecció de la ciutadania o fins i tot d'altres administracions, com ja s'està convertint ara, doncs, l'agència en un garant de que aquesta ciberseguretat és quelcom que ens acompanya en aquest viatge digital en el que, doncs, com no pot ser d'una altra manera, no? Del 2000 fins ara, aquests 24 anys, doncs realment ha estat exponencial. Vull dir, estem parlant ara de fenòmens que fa 10 anys doncs pràcticament ni ens n'adonàvem. I, de fet, mirant canes enrere, que estàvem comentant ara, molts dels fenòmens que ja donem per absolutament integrats en la nostra vida, doncs no tenen tant temps. Encara hem vist alguna pel·li recentment en què algú fa servir algun telèfon en què no és un smartphone. I si mires una miqueta enrere, no fa pas tants anys que aquest tipus de tecnologies han anat arribant. I com bé dius, han anat arribant i arribaran més, perquè ara estem tots parlant de la IA, però potser demà estem parlant d'una nova tecnologia en la qual la ciberseguretat també és un element que ha de tenir impacte i que ha d'avaluar de manera molt notable. Crec que l'evolució en aquests darrers anys i d'un projecte tan xulo com el de l'Agència de Ciberseguretat, del qual vaig tenir l'honor doncs, de tirar endavant durant 14 anys, o sigui, participar-hi i tirar-lo endavant en la meva última etapa, són absolutament necessaris. Són projectes en els quals crec que les administracions públiques fan molt bé d'invertir-hi perquè és un element que té un alt impacte social, però que a més han de servir per traccionar també un model, podria dir col·laboratiu, ara que estic també en l'àmbit privat. Crec que la ciberseguretat és una responsabilitat que s'ha d'assumir des d'un punt de vista compartit, en el que tots els players, inclosos els ciutadans, tenim quelcom a veure. I, per tant, crec que l'administració ha de ser un dels tractors importants. Experiència impagable, companys meravellosos, i una iniciativa més que necessària. De fet, iniciativa que ara veiem replicada en molts altres territoris i en molts d'altres països que fan bé d'impulsar aquest tema de la ciber.
Com s'estan prenent, en sèrio o no en sèrio, i estan fent realment accions en pro de la ciberseguretat, els governs, les grans empreses i les pimes? No, i per acabar, escolta, un graó més i el ciutadà de peu.
Doncs de manera molt desigual, de manera molt desigual, ja no només entre ells territorialment, sinó que, evidentment, de manera molt desigual, perquè cadascun d'aquests col·lectius que tu has esmentat tenen iniciatives o tenen dinàmiques absolutament diferenciades. Podríem pensar que el govern segurament és un d'aquells entorns, un d'aquells col·lectius en els quals tenim més capacitat de traccionar o tenim més capacitat de desenvolupar, sobretot estic parlant de societats modernes, perquè hi ha una certa inversió, hi ha una certa preocupació. Europa clarament és un tractor de com millorar la digitalització. Potser no tant en dinamisme de crear tecnologies digitals, però sí molt en enfocar l'impacte que això té. Però generalment l'activitat del govern es manifesta sobretot en termes legislatius i en termes d'inversió en desenvolupament quan les tecnologies ja han anat arribant. Per tant, les dinàmiques pròpies del govern fan que les seves aproximacions en forma, insisteixo, de regulació, sempre vagin arribant una mica després del que això significa. Sí que és cert que a Europa, insisteixo, hi ha hagut una inversió potent en quant a polítiques i estratègia, i això es manifesta doncs, en que tenim un nivell de maduresa molt més elevat que d'altres territoris. De fet, fa poc es va publicar l'informe de la ITU, en el qual analitza territorialment quin és el nivell de maduresa dels diferents entorns i clarament aquí es veu doncs, que en aquest índex de ciberseguretat, Europa, Estats Units, els països més avançats són dels que estan invertint més i estan desenvolupant moltes polítiques, i quan parlo de polítiques no dic tant a nivell normatiu com a nivell de que estan invertint en desenvolupar iniciatives com agències o com frameworks o com a entorns. La resta de col·lectius, com et deia, va una mica cadascú a la seva velocitat. Clarament les grans empreses tenen pressupost per invertir i és una preocupació protegir el seu negoci, perquè a més és un negoci robust, és un negoci potent, moltes vegades fins i tot vinculat a activitats essencials. Moltes de les grans empreses estan ficades en aquests col·lectius essencials que ha definit, per exemple, la NIS2. I, per tant, tant pel punt de vista regulatori com pel punt de vista de protecció de negoci, podríem dir que hi ha una forta inversió, tot i que alguna potser encara s'hauria de posar al dia, però sí que veiem que és un col·lectiu preocupat i dedicat. La majoria tenen CISOs, la majoria tenen figures i programes de seguretat per anar desenvolupant i aplicant mesures i inverteixen notablement en solucions. El cas de les pimes i els ciutadans, evidentment, com que potser són els col·lectius en els que aquesta és una preocupació més relativa o que s'ha de, en molts casos, compensar més amb l'esforç que suposa invertir en ciberseguretat, doncs aquí sí que veiem velocitats molt desiguals. I també és cert que les grans empreses, els fabricants, estan molt més enfocats en l'àmbit de la protecció d'aquells que inverteixen, per exemple, els col·lectius més grans, governs, grans empreses i de més, i per tant les solucions a nivell d'aquests col·lectius més petits encara les veiem poc diguem així, poc desenvolupades. Creiem que encara hi ha bastant camí per recórrer, tant per un costat com per l'altre. És a dir, tant els fabricants han d'aportar solucions que donin més bon resultat i més eficiència a aquestes empreses, pimes i al ciutadà, com el ciutadà també s'ha d'acostar una miqueta més a iniciatives de formació i conscienciació per garantir que la seva experiència digital sigui segura.
Sí, ara que parles de formació, un, per molt que els governs o grans empreses o pimes es protegeixin amb infraestructura, amb mecanismes, amb aplicacions, un dels punts realment febles és l'usuari, el propi usuari i la intel·ligència, ai, la enginyeria social. El fet de que ens enganyin i, com a tontos, doncs, donem les dades que no hem de donar. Què és, i ara complicat amb la intel·ligència artificial, perquè ara ja l'enginyeria social és sofisticadíssima. Aquí, realment, què creus que s'ha de fer per educar la població, però no dic a la població de a peu i la població de directius? Què hem de fer o què poden fer els governs o les grans institucions per educar realment a la gent amb aquesta protecció?
A veure, sense cap mena de dubte, no es pot defallir en aquest aspecte en particular. És a dir, s'ha de seguir insistint en que la capacitació, la formació, la generació de coneixement és una de les claus sobre les quals ha de pivotar qualsevol estratègia de ciberseguretat. Per tant, els governs han de seguir invertint de manera massiva en formar la gent, en generar-li pensament crític i en donar-li capacitats perquè pugui afrontar aquests reptes. Perquè per molt que hi hagi grans mesures de seguretat desplegades, com bé dius tu, la sofisticació de l'enginyeria social ha evolucionat d'una manera bàrbara i sobretot, bueno, si parlem també d'intel·ligència artificial a dia d'avui, per exemple, per posar-te un cas particular, un dels elements que més bé protegia també la Generalitat de Catalunya durant els temps que hi havia phishing massiu era precisament el fet de que el català no era una llengua que els que generaven atacs automatitzats de phishing doncs fessin servir molt, molt sovint, no? Aleshores, era molt fàcil detectar correus en els quals hi havia faltes d'ortografia o la paraula semblava una traducció mal feta, coses d'aquest estil. Clar, amb la sofisticació de la intel·ligència artificial això ha passat a la història i ara hi ha correus de phishing en català impecables i segurament en tantes altres llengües en les que el nombre de parlants no justificaria una inversió per part d'uns cibercriminals i ara els hi costa doncs res mimetitzar i contextualitzar molt millor tots aquests atacs i aquests correus. Però reprenent el fil del que estàvem comentant, s'ha d'invertir, però aquí també expresso un punt com t'ho diria, de que el fet de que els enganys o l'enginyeria social funcionin tan bé rauen en una forma que tenim els humans de treballar i de relacionar-nos que és pràcticament insubstituïble, no? És a dir, els humans, per un tema de funcionament neurològic, tendim a confiar o tendim a generar confiança en allò que podem veure, expressar i en relacionar-nos amb persones que ens puguin oferir coses en el nostre benefici. És cert que potser hi ha l'herència o el tresor de Nigèria ha passat una mica la història i això sí que es pot anar començant a superar. Però sí que és cert que l'humà té una tendència a confiar en situacions que li puguin generar un cert benefici. I aquesta sofisticació dels atacs i la seva contextualització fan que l'explotació de la curiositat, d'informació, sigui molt, molt difícil. És cert que el pensament crític és l'única fórmula i formar la gent perquè tingui aquests coneixements és bàsic. Per tant, s'ha de seguir persistint en les línies que la normativa Europa estan desenvolupant, el fet d'obligar també a que la gent es formi per un costat i per l'altre, els governs invertien dotar de recursos aquesta formació.
Acabes d'esmentar normativa europea i has parlat d'intel·ligència artificial. Normativa europea sobre intel·ligència artificial és una de les postures. Estats Units, bueno, ja no se sap perquè cada dia canvia, però sembla que tira més per desenvolupar la bèstia i no regular. Quina és la teva opinió sobre aquest tema?
Home, és ben evident que la innovació és imprescindible. Per tant, els nostres amics americans són els que estan portant la batuta en aquest tema i aquí, de fet, en Draghi va presentar l'altre dia un informe en el que Europa s'està quedant una mica enrere. Hauríem de repensar potser les nostres polítiques d'innovació i de desenvolupament per prendre posició en un sector que serà tan potent econòmicament com és la intel·ligència artificial. Dit això, és cert que sense control pot generar uns danys que en alguns casos per determinats individus que puguin ser afectats serien irreparables. Doncs jo també crec que aquest punt de regulació, de determinar quines són aquestes conductes prohibides, no, que parla el reglament, o aquestes conductes que són d'alt risc i que per tant s'han de desenvolupar amb certes mesures, em sembla una bona postura. Sempre i quan, insisteixo, no coarti aquesta possibilitat que tinguem de desenvolupar o ser pioners en la construcció de models d'intel·ligència artificial que puguem aprofitar.
14 anys a l'Agència Catalana de Ciberseguretat. On estàs ara i què fas? Et dediques també a ciberseguretat? Quina és la teva responsabilitat amb aquest nou període?
Doncs mira, sí, després d'un periple tan llarg com el que estàvem comentant, per qüestions absolutament de progressió professional, vaig saltar d'un projecte altament professionalitzat, ho haig de dir, perquè malgrat no, molts dels mites que es parlen sempre de l'àmbit de l'administració pública, l'Agència de Ciberseguretat i el seu projecte era un entorn altament professionalitzat, amb gent molt, molt qualificada i amb una visió i estructura molt pensada també per produir resultats, eficiències i treballar amb aquests criteris, però acabat una mica aquest període de 14 anys, la meva idea va ser poder continuar la meva progressió professional al sector privat, en el sector de la ciberseguretat, que és un sector que m'enamora i en el que més crec que hi ha molt encara per construir i en el que podem treballar molts nous serveis, afrontar aquests nous reptes que estàvem parlant, de noves tecnologies, noves formes de fer, millorar els nivells de protecció dels nostres clients. I vaig decidir fer el salt a Inetum. Inetum és una consultora tecnològica molt, molt gran, multinacional. Tenim diferents línies de treball, una de les quals és ciberseguretat. I doncs em van convidar a incorporar-me al seu equip per seguir desenvolupant aquesta pràctica com a director de ciberseguretat de la zona est, que inclou doncs, bàsicament Catalunya, Balears, Múrcia i València. I en aquest entorn, doncs, desenvolupar negoci, construir millors serveis, evolucionar els que tenim, doncs una mica el que... De fet, sempre ho explico i la meva funció no és molt diferent que la que desenvolupava l'agència, perquè en el fons aquest concepte de direcció acaba portant-nos a assegurar-nos en aquests rols que tot el que volem aconseguir en el futur es desenvolupi. Per tant, aquest pensament estratègic, aquesta interacció amb els serveis operatius i evolució forma part de la meva comesa aquí i el meu objectiu és això, és ajudar en aquest cas a Inetum a que les seves pràctiques cada vegada siguin més potents, que arribem a més llocs, que siguem capaços de traccionar millores en ciberseguretat dels nostres clients i a més convèncer també estratègicament amb aquest pensament de que la ciberseguretat no deixa de ser un element bàsic de la digitalització de tots els nostres clients en aquest cas.
Potser la Pyme no és el teu target, però sí el del nostre programa. Llavors, com creus que la Pyme està interpretant això de la ciberseguretat? Com una normativa que ha de complir per complir? O realment és conscient de que és una cosa que cal fer perquè si no s'està jugant als seus actius?
Bé, malauradament el concepte de regulació o la posició de regulació que adopta Europa acostuma a veure's com un element impositiu. És a dir, en el fons, quan nosaltres imposem obligacions, en el cas de la NIS2 o d'altra normativa, també en l'àmbit públic, no? Amb l'esquema nacional de seguretat, que un ajuntament acaba veient que això és com una mena d'imposició. Crec que és obligació de tots el fet de fer entendre que el concepte de ciberseguretat, quan nosaltres hem desplaçat part del nostre negoci, en el cas de les pimes, part de la nostra vida, en el cas de ciutadans, en un entorn absolutament digitalitzat, ja no és simplement una qüestió de que has de complir un determinat estàndard o que això ho has de fer perquè t'ho diuen, sinó que ja és una qüestió, pràcticament et diria, de supervivència, de protecció del propi negoci. És a dir, si abans, en l'àmbit d'una vida no digital hi havia una determinada forma de protegir els propis actius i la forma i la continuïtat com es desenvolupava un negoci, doncs és una evidència que si ara en l'àmbit digital doncs la gestió d'un magatzem, la gestió d'una activitat econòmica o fins i tot tota la informació per poder facturar, per poder treballar amb els nostres clients, etc., està en un ordinador, doncs el nivell de dispensar protecció en aquest ordinador és una forma de garantir la continuïtat i protecció del nostre negoci. Clarament s'ha de veure des d'aquesta perspectiva. Per tant, tota inversió feta en ciberseguretat no és una inversió tecnològica, és una inversió en protecció d'un negoci que sigui digital. Aquí entra l'element proporcionalitat. No cal que tothom compri un cotxe de no sé quants cavalls per anar al poble del costat. Cadascú ha de decidir exactament quin és el nivell de protecció que ha de dispensar en el seu negoci en funció de les amenaces o d'aquelles qüestions o de la dependència que té de l'àmbit tecnològic. Per tant, aquí també aquest element o judici de proporcionalitat ha de conduir a la PYME a abordar un model de protecció que sigui adequat. Si som petits, si no som digitals, si no tenim informació i sistemes o actius que depenguin d'aquest entorn, no cal fer una gran inversió. Però si el 100% del nostre negoci, per petit que sigui, està digitalitzat, doncs és evident que haurem de dispensar protecció simplement per poder garantir la seva continuïtat.
I ja per anar acabant, perquè aquest programa té un crono, estem a la ràdio i estem dintre d'una graella, hi ha una carrera que sempre ha existit des que van començar els virus entre els que fan els atacs i els que fan les proteccions. I és una carrera constant, protegeixes i surt una amenaça nova. Ara tenim a la intel·ligència artificial un gran aliat, però també un gran aliat pels que fan mesures en contra i pels que la creen. Qui guanyarà aquesta carrera i com influirà la IA amb aquesta lluita entre aquests dos poders, per dir-ho d'alguna forma?
De fet, malauradament jo penso que no hi ha un guanyador. És a dir, això és un cicle constant. Ja no estem en un escenari en el que la ciberseguretat sigui una qüestió de resultat. Ja no és un tema de dir, escolta'm, a veure si d'aquí 5 anys hem aconseguit erradicar tots els cibercrim. Això difícilment passarà. És a dir, el concepte de ciberseguretat o cibercrim és una forma de com aquests fenòmens es produeixen, que formarà part de la nostra societat, aquesta societat digital en la que ja estem vivint i treballant. Per tant, això ja és una evolució constant de com bé dius tu, uns es decideixen atacar i els altres es decideixen a defensar-se. Per tant, aquí totes les parts hi tenim a veure, fabricants, els experts o les empreses que es dediquen a la protecció, també els destinataris, pimes, ciutadans, tots aquests tenen quelcom a veure. Per mi, en la meva opinió personal, la intel·ligència artificial ha vingut més a ajudar els que protegim que no pas els que ataquen. Perquè si bé és cert que ells l'han adoptat molt més ràpidament, així amb qualsevol sistema de generació d'intel·ligència artificial pots fer un correu perfectament sense pràcticament moure d'això, la capacitat de coordinar els sistemes de defensa o la informació que rebem aquells que protegim infraestructures i actius encara es beneficia més d'aquesta capacitat d'automatització, d'intel·ligència, de context. Per tant, per mi, la intel·ligència artificial ens ajuda més als que protegim que no pas que els que ataquen.
Bé, bona notícia. Ens queda un minut i jo diria que el dediquessis a donar un consell a algú que ens està sentint i que està sentint per primera vegada que cal realment protegir-se. Ell té una pyme i diu, bueno, què, Oriol, què faig?
Doncs el meu consell és que la ciberseguretat no és quelcom només d'uns friquis, tecnòlegs raros que parlen de coses. Deixem-me en els tècnics que parlin també d'aquestes qüestions, però la ciberseguretat, com deia abans, és quelcom que ens acompanya en el nostre dia a dia, per protegir-nos, per viure, per relacionar-nos. A dia d'avui ho estem fent tot en aquest entorn absolutament digitalitzat i la ciberseguretat ha de ser quelcom que tots hem de tenir present. Per tant, quan cliquem en aquell enllaç, quan enviem aquell missatge, quan fem aquella fotografia o aquell vídeo, pensem també en aquests termes. Pensem en termes de ciberseguretat perquè, com dic, és quelcom que ens acompanya a la nostra dimensió social, personal, professional i en l'entorn també de les empreses en les quals desenvolupem la nostra funció. Per tant, pensem en ciberseguretat.
Molt bé, Oriol, doncs ha estat una entrevista realment enriquidora. Espero que surtin temes positius per qui ens està escoltant. I com m'agrada dir amb aquest tipus d'entrevistes tan interessants, si et sembla bé, d'aquí uns mesos, ja et deixaré respirar, 4 o 5 mesos, tornem, perquè això evoluciona a tal velocitat que haurà canviat el panorama i tindrem que tornar a sentir l'Oriol Torroella.
Tomàs, serà un plaer, ja saps.
Vinga, doncs fins la propera.
Moltíssimes gràcies.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.